Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé. Tema l'últim programa de la temporada.
Sí, nena. I aquí... Se'ns acaba...
S'acabó.
La tempo.
La temporada. I ja fins al mes de setembre no ens veurem.
Avui...
Què?
Farem un extra.
Ah, sí? Sí. Quin extra?
Els hi donarem algunes pel·lícules més de les d'aquest mes.
Perquè, com que nosaltres ja acabem aquí...
Clar, cal no deixar-los fins al mes d'agost sense res.
El mes d'agost ja és un mes que és tonto, que no cal anar al cine.
Home,
a no ser que algú vulgui anar a l'aire condicionat al cine. Perquè amb aquesta onada de calor que estem tenint, el millor
no hi ha com anar al cine.
Exacte. Però per les pel·lícules del juliol sí, tens raó. A part de les d'aquesta
setmana a veure,
farem...
Perquè a més n'hi ha poques d'aquesta setmana.
Sí.
Bueno, aquesta setmana té dues coses. Té tres que les van estrenar ahir.
Exacte. Sí.
Després tres que les estrenen avui.
Aquesta nit.
Per tant, són sis. I el dia 22 n'estrenen una i el dia 29 n'estrenen una altra.
Que són les que donem de...
Que són les que donem d'avançada perquè tingueu faena per aquest estiu.
Doncs vinga, comencem?
Comencem.
O no?
Va, som-hi.
Que t'he tallat el rotllo.
No, anem per la primera, pot ser.
Doncs la primera és la pel·lícula espanyola dirigida per Santiago Segura, que es diu Padre, no hay más que uno, tres. No és que uno, tres, és que és la tercera pel·lícula del Padre, no hay más que uno.
Ay, José, estoy muy cansada.
¿Pero cómo que José? ¿Pero qué confianzas son esas? José, con tilde, un respetito, ¿eh, niña? Sigue.
Si nadie nos da cobijo, ¿dónde tendría nuestro hijo?
Ay, por favor, qué afectada.
Claro que está afectada. Es una situación desesperada.
No te preocupes, María. Encontraremos algo antes de que llegue el día.
Padre, no hay más que uno. Es una película de Santiago Segura, com deia, dirigida i amb guió també de Santiago Segura i interpretada pel mateix Santiago Segura. És d'aquelles pel·lícules que ell se lo come, se lo guisa i tot. Eh? Sí. A més de Santiago Segura, que, bueno, quasi que no cal dir la seva filmografia, sí que és important dir que Santiago Segura és bàsicament un actor, que ha participat en un munt de pel·lícules, però que com a director té els 5 Torrentes,
sí.
Els 3 no hay padre no hay más que uno, i després a Todo Tren i Sin Rodeos, és a dir, és un senyor de sèries.
Sí, però pensa que els 5 Torrentes,
sí,
que semblava una bestiesa,
sí,
resulta que és la realitat pura.
No, està clar. Està clar que després de tots els escàndols que estan havent dels Villarejos...
El del Torrente sona a... Pues mira, han posat una càmera allà.
Exacte.
I els altres feien el seu, el que fan.
Després de veure els judicis, els Villarejos, sí, i tot això, el Torrente... Sí,
realment... Els Torrentes deixen de ser... de fer riure.
Sí. Bé, doncs en aquesta pel·lícula ell pren el paper principal i l'acompanya Antonia Costa, Leo Horma, Silvia Abril, Loles León, Antonio Resines i, bueno, doncs els actors habituals de la seva quadrilla.
Mm-hmm. A veure, s'acosta Nadal, el qual és veritat, però falta molt encara.
Sí.
Molt bé, resulta que els nens trenquen, per accident, una figureta del pessebre que és de col·lecció del seu pare. I perquè el pare no s'emprenyi, han d'aconseguir una altra figureta igual per canviar-la i que no es noti. El problema és que és una peça única i és d'antiquari, no és allò que es pugui comprar...
Al Corte Inglés.
Exacte. Per altra banda, tenim a Sara, la filla gran, que s'ha discutit amb el nòvio. El nòvio intenta recuperar a la Sara amb l'ajuda del seu sogre. Precisament, el sogre de Javier és el pare de Marisa, aquí hi ha un lío de família, que serà acollit a la casa familiar per passar les festes perquè s'acaba de separar.
Jo ja m'he perdut.
Sí, home, tens uns nens,
que no
sabem quants, que han trencat la figureta. La nena gran, que s'ha emprenyat amb el nòvio. El nòvio, que vol aconseguir recuperar-la. El pare de la Marisa resulta que se'n va allà a la casa perquè s'acaba de separar i està sol. I això genera un cert interès de la mare de la família.
Sí.
Hi ha una noia que es diu Rocío, que és la folclòrica de la família, que feia de verge fa bastants Nadals, feia el paper de verge, els pastorets. I aquest any la fan fer de pastoreta. I això el seu pare no ho aguantarà, això no pot ser. O sigui, és folklore navideño.
Folklore, sí. No sé per què no s'han esperat, perquè ara això no toca res a pito, menys al moment.
És perquè no sigui que algú toqui a pito.
Això mateix. En fi, que aquí l'hagi vist ja ens ho explicarà. Anem per la següent. La següent és una pel·lícula belga, que es diu Entre la vida i la muerte.
Buenas noches, inspectora Virginie Rivage.
¿Cómo está?
Por desgracia, la persona ha fallecido en la perdición.
Entre la vida y la muerte es la primera película como director de Giordano Gherlini. Aquest director ja havia fet funcions de guionista a la pel·lícula Samurais, Instinto Maternal o Los Miserables, i aquí, evidentment, també fa de guionista. Els actors principals són, de la pel·lícula belga, Antonio de la Torre, en el paper principal, que és aquest actor que ens agrada tant, de La isla mínima, La trinxera infinita, El reino que Dios nos perdone o Invasor. A totes elles no n'hi ha cap de despreciable, o sigui, s'han de veure totes.
I a més ell com a actor és boníssim.
Boníssim. I l'acompanyen en aquesta pel·lícula Marín Bach, de El amante doble o Pinocho, i Olivier Gourmet, de Les dos mujeres o Cambio de reines. Per tant, una pel·lícula d'aquestes de coproducció belga, francesa i espanyola, que bueno, ens presenten un thriller, no?
És un thriller psicològic, diuen. A veure, Leo Castañeda,
Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre, això mateix. Uh-huh. Protagonista. És un espanyol que viu a Brussel·les i que treballa de conductor de metro.
Sí.
Una nit, ell presencia, o sigui, veu el suïcidi de Hugo, el seu fill. Que és un fill que vivia pel seu compte i feia més de 2 anys que no en sabia res. Quan ha passat això, ell comença a indagar el motiu de la mort. Diu, no entenc com que s'hagi suïcidat, diguem, no? I descobreix que va estar implicat en un atracament. A partir d'anar indagant i anar indagant, això el porta a una investigació que és cada vegada més perillosa. I que el porta a enfrontar-se al seu propi passat.
Està bé, oi?
Sí, aquesta l'hem d'anar a veure, Montse. Aquesta té molt bon rotllo.
Té bona pinta, no sabem encara res per part de la crítica, però la veritat és que pinta bé ser l'actor.
Bueno, aquesta la van estrenar ahir,
sí.
El que passa és que...
Però d'ahir avui ningú no ens ho ha explicat encara.
No ens han dit res.
Bé, doncs anem a la tercera que van estrenar ahir, que és Pic. Pic és una pel·lícula americana, és la quota americana de les estrenes d'ahir, i està dirigida per Michael Senorski, és la seva primera pel·lícula, i el que aquí hi ha decepcionat és el Nicolas Cage, que és el teu actor de capçalera.
Hombre,
com sempre.
I tant, el somio cada nit, per això no dormo.
Bé, Nicolas Cage, que el vam citar fa molt poquetes setmanes en La insoportable peso de un talento excepcional, aquesta pel·lícula
sí.
Que va sobre ell mateix.
El títol ja diu molt, ell, sí. Sí.
I que a més doncs, l'hem vist en pel·lícules com La búsqueda de la roca o Leaving Las Vegas. També hi intervenen Alex Wolff de Hereditary o La estafa i Adam Arkin, que el van veure a Hitch, a Fargo, la sèrie, a Rebel o a Next. De fet, per conya que fem del Nicolas Cage, en aquest cas, l'actor ha estat nominat a millor actor en els Critics' Choice Awards, ha estat nominat també com a millor actor en el Círculo de Críticos de San Francisco, ha tingut nominacions a l'Associació de Crítics de Chicago i, per tant, fora conya, que per una vegada en el Nicolas Cage reconeixen el paper.
El millor ho ha fet molt bé i és molt bona. Això és una fixació que tinc jo, Montse, això.
No,
caure de la trona de nano un dia que feien algo del Nicolas Cage.
Està clar, perquè inclús la crítica diu que és inesperadamente emotiva i com escaparate para la brillantez de Cage.
Veus? Veus?
Aquesta veus? Te la portaré a veure.
Molt bé, però m'hi hauràs de portar, eh?
Sí.
A veure, de què va? El protagonista es diu Rob. És un tio que ha deixat el seu passat endarrere.
Sí.
I ara viu en els boscos d'Oregon. Té un porc que és caçador de trufes. I bueno, viu doncs d'això, surten al bosc, troben trufes, els agafen, les venen i ja està. I, però ells estan allà en vida solitària, ell i el porc,
sí,
en una cabana. I resulta que un dia el Rob l'ataquen i quan desperta de l'esbatossada que li fumen se n'adona que s'han endut el porc. I a partir d'aquí ha de tornar cap a Portland, que és la ciutat gran de la zona, per seguir la pista dels agressors, perquè li han tret el sistema de vida.
Home, és que t'atraquen i prenen un porc d'aquests que busquen trufes...
Que és amb el que ell
vivia. I t'arruïnen. No, no, però vull dir que n'hi ha de gent que es dedica a això i aquests porcs estan super...
Bueno, doncs això.
Cuidats.
Per tant, és un home que s'ha retirat i viu tranquil al bosc i de cop i volta, per aquesta història de l'atracament, ha de tornar a la ciutat a buscar...
Molt bé, molt bé.
El ladrón, el ladrón.
Ladrón, el ladrón de puercos. Vale, doncs anem a les pel·lícules que estrenen aquesta tarda vespre i comencem també amb una pel·lícula americana i en aquest cas és El agente invisible.
¿Qué sabes del programa Sierra?
Son hombres misteriosos y temerarios a los que mandan a un lugar cuando no pueden mandar a nadie más.
El hombre gris.
Lloyd. Necesito una localización y eliminación urgente.
Será divertido, ese tío tiene renombre.
El agente invisible està dirigida per Anthony Russo i Joe Russo, dos germans que són directors de pel·lícules de la saga de Los Vengadores, del Capitán América o de la sèrie Community. La sèrie aquesta de l'agente invisible, o la pel·lícula, està basada en la novel·la de Mark Greene. I en el paper principal trobem a Ryan Gosling. Ryan Gosling, que és el de La La Land.
El xin-xin-xin-xin-xin-xin.
Exacte, la nostra música de l'anterior temporades.
Sí.
També protagonista de Blue Valentine, de Blade Runner 2049 o del Diario de Noah. També hi ha com a actors principals Chris Evans, de Los Vengadores i de Capitán América, per tant ja tornem a estar amb la mateixa família d'actors i directors. Ana de Armas, que la vam veure a Blade Runner 2049 o Sin Tiempo para Vivir, Puñales por la Espalda, i Billy Bob Thompson, de Fargo, Armageddon o Goliath, és el protagonista de la sèrie Goliath, que la podem veure a Prime, Amazon Prime.
Quina memòria, nena. Molt bé, aquí ens expliquen la història de Kurt Gentry. És un assassí a sou que havia estat agent de la CIA. A l'agència el coneixien amb aquest sobrenom de Grey Man, l'home gris. Per altra banda tenim a Lloyd Hansen, que és un antic company de treball que persegueix en aquest protagonista, en aquest el Grey Man, i el persegueix per tot el món per caçar-lo, agafar-lo. I ja està, és aquesta persecució de dos excompanys de la CIA, diríem.
Sí.
Un d'ells assassí a sou i l'altre no sabem. De moment, perseguidor de l'assassí a sou.
Molt bé, molt bé. Doncs anem per la següent, que és la pel·lícula més valorada de la setmana, que no de les que explicarem, i és Delante de ti. Delante de ti és una pel·lícula de Corea del Sur. Aquesta pel·lícula està dirigida, escrita amb música i fotografia de Hong Sang-soo. Aquest senyor ha fet també com el Santiago Segura, però d'un altre estil.
Ho ha fet amb els ulls així, no?
Això mateix. I és el director de pel·lícules com Introduction, La mujer que escapó, L'hotel a orillas del río o En la playa sola de noche. L'acompanyen un seguit d'actors sud-coreans, que, per exemple, el Won Hae-hyo, aquest l'ha perseguit a totes les pel·lícules, és aquests actors fetitxe. De la resta no en sabem gaire més. El que és important és la crítica. Per exemple, The Hollywood Reporter parla de que gustarà a su público habitual, però se advierte a los neófitos que requiere paciencia llegar a su verdad escondida. Són aquestes pel·lícules lentes, que es recreen molt amb la imatge, amb planos llargs, I per tant ja ens avisa d'això, que és una pel·lícula bonica, que és encantadora de veure, que és lenta, tot i que trobem algun crític que ens parla de que carece d'argumento. Per tant, no sabem si són d'aquelles pel·lícules que obren l'envoltori.
El cinema oriental moltes vegades...
L'argument és la vida.
Exacte. L'argument és la vida, i la vida de vegades és avorrida, diríem.
Sí, sí.
Però és com es comporta la gent davant
de fet,
de la
vida. Ja parla de recordar la centellante belleza de nuestro mundo cotidiano. Per tant...
Sí, sí, sí. Mira, Sam Cooke, el protagonista es diu així, Sam Cooke.
Sí.
És una antiga estrella de la pantalla que torna a Corea i s'instal·la a viure amb sa germana.
Sí.
Mentre, bueno, és una protagonista, eh? És una dona.
Sí.
S'instal·la a viure amb sa germana mentre es tanteja possibles nous projectes, eh? Per tant, dona d'èxit que torna a casa.
Sí.
Gestiona la seva vida diària a consciència mentre guarda un gran secret per si mateixa, que no li explica ningú de moment. I decideix conèixer a un director més jove que l'ha convidat a unir-se, a afegir-se en el seu projecte, i quan es coneixen surt alguna cosa especial entre els dos. No es diuen res més. Però a mi em sona això que deia la crítica també, que és que no és que ni es mora ningú ni...
Clar, ni han d'atracar un banc
ni passa res,
ni anar a la lluna
excepcional, sí. Només és el com es comporta, doncs això, una artista reconeguda, tal,
que arriba a casa i passa.
Exacte.
La vida
molt, sí, bé, doncs sí. Pues això
molt bé, doncs anem a la següent que
a
també...
mi aquestes m'agraden, aquestes,
sí, ja ho sé, a mi també.
Va, anem per l'altra, doncs.
La següent, que és l'última de les d'aquesta setmana, és Entre dos amaneceres.
Pensábamos. Birbirimize güveniyormuş. Bana inanıyormuş. Benim başımda büyük bir bela var.
Entre dos amaneceres és la primera pel·lícula del director turc Selman Nakar, és una pel·lícula turca, i està interpretada també per una sèrie d'actors i actrius turcs dels quals tampoc no en tenim massa coneixement aquí a Espanya.
Estalvia t'anomenar...
No diré noms perquè són molt difícils. M'estic quasi aprenent els xinus, els xinesos, però ja els turcs ara ja se'n fa difícil. I està molt ben valorada. La crítica no la tenim, més que una crítica de Cine Europa que diu: com a estudi sobre la incertesa moral que porta a la perdició, està ben elaborat i almenys funcionem millor que el vapor de la fàbrica, que tot això està lligat amb l'argument de la pel·lícula i li dona una molt bona puntuació.
A veure, aquí tenim a Kadir, el protagonista, que té un negoci familiar i un treballador resulta ferit greument en el seu negoci, treballant.
Sí.
Això l'obliga a prendre una decisió moral. Aquesta decisió moral té impacte en els seus somnis, a la seva família, a la vida de la dona de l'home lesionat. Per tant, però clar, ell no es pot, diríem, mantenir al marge sense...
Prendre partit
sense
i que això...
Sense conseqüències,
clar,
diguem.
Clar.
Va, està bé, reflexiona sobre aquest tema.
Sí,
que
sí.
Tampoc et diu si es manté al marge o
sí,
recolza,
sí.
Però si es manté al marge, allò no es pot oblidar. I si ho recolza, doncs
sí, sí,
ho té a sobre.
No, i a més és d'aquestes pel·lícules de... també de cinema social, no?
Sí, clar.
De la feina...
Bueno, i de introversió, de com... de quin problema tinc, no? Va, anem
molt
per l'altre, Montse.
Bé, doncs ara us fem la propina de les dues aquestes que estrenen més endavant. Una l'estrenen el divendres de la setmana que ve, dia 22, i més que estrenar-la, la reestrenen. És La princesa Mononoke.
La infección se extenderá por todo vuestro cuerpo y entonces moriréis. El mal ha caído sobre la tierra de Occidente, príncipe Ashitaka.
La princesa Mononoke la van estrenar fa 25 anys, l'any 1997. És una pel·lícula escrita i dirigida per Hayao Miyazaki. És una pel·lícula de culte, és animació per adults. Segons els rànquings de posició de Film Affinity, diu que és la número 3 en les millors obres d'animació per a adults, la número 3, la cinquena en les millors pel·lícules d'animació i la vuitena en les millors pel·lícules de fantasia. L'any 97 va rebre els premis de l'Acadèmia Japonesa Millor Pel·lícula i el Premi Especial i els premis Annie, nominada a la millor direcció.
Molt bé, estem al segle XV, durant l'era Muromachi. El bosc japonès, que en altres temps havia estat protegit per animals gegants, s'està fent malbé, s'està destruint per culpa dels humans. Un porc senglar, que s'ha transformat en un dimoni destructor, ataca el poble d'Ashitaka. I el seu futur cap d'aquest poble, diríem, és ferit per aquest porc senglar. Ell el mata, però el porc senglar el fereix. Així es veu obligat a marxar a buscar el déu Cèrvol perquè aixequi la maledicció que li ha cangrenat el braç. És a dir, la ferida se li va fent malbé, se li va cangrenant, se li va... es va podrint, diríem. I aleshores ha de buscar el Cèrvol. Al llarg del seu periple, buscant el déu Cèrvol, doncs descobreix que els animals del bosc estan lluitant contra els homes perquè estan disposats a destruir la naturalesa. Els homes s'estan carregant tot. Això al segle XV està situat.
Bueno, està situat al segle XV, però a més l'al·legoria, que és aquesta història que explica de tot això de la destrucció del planeta, ja fa 25 anys que en Hayao Miyazaki ja ho posava sobre la taula en aquesta pel·lícula.
Però a més és curiós que ho van situar en el segle XV, la història.
Sí. Molt bé, la crítica d'aquell moment parlava d'una fita immensa, una experiència meravellosa, a més d'una de les millors pel·lícules de l'any, pocs esperarien que seria una de les millors pel·lícules dels temps, I diu, rara vegada qualsevol pel·lícula animada o no et submergeix en un paisatge tan viu i capta els sentits amb tanta força, que és aquella cosa que tenen tant els llibres com les pel·lícules d'animació japoneses.
Les imatges són molt maques, aquestes.
Molt bé. I anem a l'última pel·lícula, i l'última pel·lícula s'estrenarà el dia 29, per tant, l'últim divendres de juliol, i és Vortex.
La vie est un rêve, non?
Oui. La vie est un rêve dans un rêve.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Pourquoi tu es parti? Où est-ce que tu étais passé? Je te cherchais partout, par tous les quartiers.
Vortex és una pel·lícula francesa, de fet de producció francesa, belga i Mònaco, dirigida i escrita per Gaspar Noé, que fa pocs dies també vam parlar d'ell, és el mateix director de Lux Eterna, Climax Love o Siete Dies en l'Havana. I en els papers principals trobem a Dario Argento, de Suspiria, Ennio el Maestro, François Le Brun, de Mito, La Mujer que Sabía Leer, o Alex Lutz, de Recursos Inhumanos, Baron Noir o El Doctor de la Felicidad. És una pel·lícula que també està molt ben valorada, té un 7 de puntuació i es va participar a la secció de millor pel·lícula del Festival de Sant Sebastián de l'any passat.
A veure, la història aquesta segueix a una parella de vells, un home i una dona, un matrimoni, que ell té problemes del cor i ella té Alzheimer. De fet, el que fa és, el que ens fa fer és veure des de prop aquest matrimoni, com viu i com prova d'enfrontar-se amb les seves malalties al pas del temps. I per tant és una reflexió sobre això que sempre ho... Sempre ho deixem... Ja ens ho mirem un altre dia. Això no passa.
Sí, de fet hi havia la pel·lícula Amour, que també era el mateix cas. Són pel·lícules d'aquelles que quan acabes a veure-la acabes amb el cor encongit, però són realitats que has de tenir
present. Exacte, i et fa pensar en coses que normalment t'escapes de pensar-les.
Sí, de fet la crítica parla de que deies tu, és reflexible i implacable. I està perfectament interpretada. No perdona.
El noi no perdona res a l'espectador.
No, exacte.
I diu, ara us parlaré d'això. I això és desagradable, però és això. I existeix i ho teniu.
Exacte. Bé, és d'aquelles pel·lícules que per veure un 29 de juliol difícil.
Bueno, com que tens les vacances al davant d'agost...
Jo us tindré tot un mes per recuperar-me. Clar, sí, de fet, les pel·lícules aquestes les hem vist també sempre en èpoques així, diria jo.
Sí, sí. Sempre...
Sí, 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 quan anàvem
no sé
més al cine...
La Tinta Blanca?
No, que era de Haneke.
Ah, sí, és veritat. És
de Haneke.
Que també era d'aquest estil.
Que també és de les que també t'hi has de calçar a la cadira del cine i dir...
Bueno, però està bé que el cinema faci aquesta feina de posar-te davant la vida de veritat, tant per lo alegre com per lo fotut,
que sí,
lo trist
que sí.
I lo d'allò.
Que sí, que sí.
I a partir d'aquest moment trobes un senyor mig despistat al carrer que no sap per on t'ha d'anar i penses, hòstia, pobre home.
Sí.
Quan en un altre moment diries, aquest home, què li passa a aquest home?
Sí.
I que n'hi diries, no?
Sí. Bueno, és allò que dèiem, que a vegades la virtut del cinema és ser-nos més conscients de coses que vistes en realitat o vistes al telenotícies no ens fan conscients, i en canvi amb el cinema...
Exacte.
Les dues hores de... immersió dintre del que t'estan explicant en la seva
sentir,
feina.
Et fa sentir allò.
Sí.
A veure, estem acabant molt tristos, Montse, aquesta temporada.
Sí, però no ens posem tristos. Va, que la temporada que ve segurament tornarem.
Segurament. Serà que no tindrem més remei, bueno, vosaltres no tindreu més remei això que veure'ns tornar.
Això mateix. I nosaltres ja intentem fer el programa que sigui divertit. Però a vegades que toquem temes així tristos i serios, i no ens en podem escapar, no podem fer cachondeo de totes les coses.
No.
Però ens agrada fer cachondeo i passar-nos-ho bé i que us ho passeu bé vosaltres.
Pues molt bé. Amics de Fila Zero, amics de la Cala Ràdio.
Amics de l'Ateneu Calero, tots els amics nostres.
Tots. I els que no, també.
També.
Fins no sé quan.
Fins a setembre. No sabem quan serà. Setembre, octubre.
Bueno,
i ja... Per lo pronto passeu bones vacances.
Exacte.
Tingueu unes bones vacances.
I no passeu massa calor. Si pot ser, aneu aquí a la platja a refrescar-vos de tant en tant.
La tenim a posar.
Sí. I molt bé, doncs fins passar l'estiu.
Fins passar l'estiu.
A reveure.
Adéu.
Adéu.
Bona nit.